Notícies Vespre amb Karen Madrid.
Molt bona tarda, són les 7. Via Vallès i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen la creació d'una autoritat de transport pròpia per al Vallès Occidental i Oriental, més enllà de l'ATM. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de les dues entitats consideren necessari que el territori s'uneixi per fer aquesta demanda. Manel La Rosa, de Via Vallès, creu que és l'única manera de competir amb Barcelona.
Barcelona no para. És a dir, el canvi tarifari aquest que resulta que tu pots anar amb cotxe fins a Barberà i allà agafar un sol tiquet d'una sola zona i anar-te'n fins a Castelldefels, això no para. I no para, i a més resulta que ho paguem entre tots, perquè és tot Catalunya que subvenciona que dintre l'àrea de la primera corona tarifària sigui més barato, però els ingressos de més que hi hauran, que seran via un recàrrec a l'IBI, doncs això és un portal a l'àrea metropolitana, no?
Aquesta exigència neix de l'informe Transvallès, que assenyala la necessitat d'augmentar l'ús del transport públic en els desplaçaments entre municipis vallesans.
Nous casos d'agressions sexuals a Sabadell amb una setmana de diferència entre elles.
La primera agressió va tenir lloc la setmana passada al barri de Torre Romeu, mentre que la segona ha estat aquesta mateixa setmana als Marinals. Segons fonts municipals, no tindrien relació entre elles. No obstant això, es continuen investigant els fets.
En esports, l'Astralpul Natació Sabadell s'estrena a la Final Four de l'Eurolliga, que se celebra a Can Llong.
Les noies de David Palma s'enfrontaran a la semifinal amb el Plebiscito Padova. La presentació d'aquesta Final Four, que jugarà demà a partir d'un quart de dues del migdia, s'ha presentat avui a la Casa Duran.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures molt similars a les dels últims dies, però hem de mirar el cel perquè els pròxims dies venen dies festius per molta gent. Què hem d'esperar? Hem d'esperar pluja, hem de treure el paraigües. Xavi Soler.
Estem pendents de la situació final de la pertorbació que ara mateix se situa sobre el sud-est de la península Ibèrica i que ens impulsarà durant les properes 48-72 hores vents de component est, un llevant que facilitarà, doncs, sobretot un temporal marítim a la meitat sud del litoral, però que podrà afectar, insistim, a molts punts del litoral, fins i tot també a punts de la Costa Brava. Però el temporal serà més significatiu amb onades superiors als 4 metres d'altura a l'extrem sud, a les comarques del sud de Tarragona, on aquí el temporal els afectarà de ple. Cal destacar que també tindrem un vent a partir, doncs, de les properes hores i durant la jornada de demà de component est, que serà i bufarà amb cots forts a molts punts del país, en especial a punts de la serrada del litoral i prelitoral, on aquí els cops podrien arribar entre els 80 o 90 km per hora. I de precipitacions, en principi avui pot ploure feblement a molts punts del país, localment acompanyades de fang, però sobretot entre avui i demà les precipitacions es concentraran al que és el terç sud del territori. I de cara a diumenge, la perturbació sembla que vol pujar una miqueta de latitud i podria ser que les precipitacions, doncs, s'afectessin a molts punts del país, sobretot a partir, doncs, del migdia de dissabte. Un fet que anirem confirmant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no trobem problemes a la xarxa viària més propera. Sabadell a Barcelona també se circula amb comoditat a les dues rondes. Passen 4 minuts de les 7 que l'àrea Vallès, les dues comarques, l'occidental i l'oriental, es doti d'una autoritat de transport pròpia. Ho proposen dues entitats de referència en el debat sobre la mobilitat a la regió, Via Vallès i l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la PTP. El transport públic al Vallès té un problema, diuen, de governança, i cal, defensen, que l'àrea Vallès es doti d'estructures pròpies que la governin amb visió regional. Una opció menys ambiciosa, que també apunten, és la mera coordinació dels municipis que creuen que no es produeix.
L'informe presentat ahir es titula Transvallès. Parteix d'un diagnòstic simple. Cal incrementar la quota d'ús del transport públic en desplaçaments entre municipis vallesans. 4 de cada 10 viatges entre el Vallès i el Barcelonès es fan en transport col·lectiu. En canvi, només s'hi fan un de cada 10 viatges dins el Vallès. A partir d'aquí, les dues entitats proposen als nous governs locals que s'estableixin mecanismes regionals de tota l'àrea Vallès dels dos Vallesos per coordinar municipis davant d'un sistema que creuen dibuixa un Vallès dividit i perifèric, rere una àrea metropolitana de Barcelona que li passa la mà per la cara. Adrià Ramírez és adjunt al vocal del Vallès Occidental de la PTP.
Quina administració hi ha que tingui visió de Vallès en conjunt? Qui hi ha que tingui uns tècnics plantejant-se a Vallès en tota aquesta extensió? Per què? Perquè tens una sèrie de gent que se'l planteja des d'àrea metropolitana de Barcelona i per tant com una cosa perifèrica, i tota una sèrie d'administracions que se la plantegen des del punt de vista de municipi a municipi.
Transvallès, propostes per a una mobilitat més sostenible, proposa un mapa unificat de transport públic vallesà i canviar la política tarifària perquè no penalitzi els desplaçaments dins el Vallès. Manela Rosa, de Via Vallès, alerta que mentre els ajuntaments i consells comarcals vallesans no fan els deures i que cadascun va a la seva, no perd l'esperança, però.
Hem de confiar que el 26 de maig hi hagin eleccions i que els ajuntaments amb això canviïn radicalment. És a dir, que s'impliquin en partides pressupostàries, en funcionaris i en regidors a la tasca de fer política comarcal, regional, supramunicipal, diguin el nom que en vulguis, però que siguin accions que superin l'àmbit estricte del terme municipal.
La Rosa rebutja que responsabilitzi només l'administració central de la situació de la mobilitat a l'àrea Vallès, que es pensa crítica, i parla obertament d'un mandat perdut en què ajuntaments i consells comarcals no han correspost, diu, l'esforç fet des de la societat civil.
L'informe Transvallès fa 5 propostes ferroviàries i 15 per la xarxa d'autobús. Quines en destaquen, Marc?
Doncs entre les propostes ferroviàries hi ha potenciar la línia R8 de Rodalies amb intercanviadors amb les línies que creua. També crear una línia regional R80 entre Reus i Girona, que passi pel Vallès. A més, connectar la comarca amb el Baix Llobregat amb la R7 o, finalment, escurçar el temps de viatge a la R4 amb un nou túnel a Montcada i Reixac. Els autors de l'estudi també defensen que el redisseny de les línies d'autobusos permetria crear una malla ràpida, freqüent i fàcilment reconeixible amb grans eixos com ara la carretera N150, la carretera de Terrassa-Barcelona, entre la ciutat agarenca i Ripollet.
Podeu accedir al document complet amb totes les propostes de Via Vallès i la PTP en detall a través de la versió web d'aquesta mateixa notícia, radiosabadell.fm. I no deixem de parlar de mobilitat perquè l'Associació de Veïns de la Creu Alta vol fer un inventari dels carrers que es podrien pacificar per reduir el pas de vehicles per l'interior del barri. El vocal d'Acció Cívica de l'entitat, Jordi Turguet, ho ha avançat a Ràdio Sabadell arran de l'adjudicació de les obres per convertir el carrer Montlló i Pujal en una via d'un sol nivell.
Que nosaltres ens plantejarem seriosament és, com està fent la resta de la ciutat, en la Creu Alta, quins espais es pot plantejar una intervenció d'aquest estil. Parlo de voltants de les escoles, parlo de carrers o de places que podrien tenir una fisonomia, parlo d'impedir que el trànsit de traspassi pels carrers secundaris, que no hi ha ni voreres. O sigui, en lloc d'anar fent pedacets, aquest m'agrada el fall, aquell no m'agrada no el fall, un replantejament de tota la barriada en general.
El tram d'aquesta via entre la carretera de Prats i Marià de Belllloc porta tancat des de fa alguns mesos a l'espera d'aquesta intervenció.
Una actuació que convertirà l'espai en una zona de prioritat per a vianants amb arbres i bancs per seure, a més d'habilitar una plaça per al cotxe fúnebre al costat de l'església. Tot plegat per un import de pràcticament 150.000 euros. Malgrat que els veïns veuen amb bons ulls la transformació d'aquest carrer, Jordi Turguet reconeix que era més urgent actuar al carrer Sant Domènec.
Nosaltres en aquest moment l'únic que hem plantejat que també ho volem fer similar és un tram, dos trams del carrer Sant Domènec. Els veïns ja estan al cas i és un carrer que les voreres no fan ni 80 centímetres, no un metro, ni 80 centímetres. Fer el mateix, doncs, acabaria de la mateixa forma. També és una manera de fer sense que costi massa diners. Bé, doncs el carrer Sant Domènec, com que l'asfaltat està en males condicions, l'Ajuntament ha dit, ja en parlarem, de moment l'asfaltem.
Turguet també ha situat els carrers Dinarès i Major com altres punts on es podria actuar a mitjà o llarg termini.
Notícies vespre.
Us ho dèiem en titulars, dues presumptes agressions sexuals amb una setmana de diferència s'haurien comès als barris de Torre Romeu i els Marinals, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament aquesta emissora. Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant a hores d'ara aquests delictes, però ja avancen que les dues accions no tindrien relació entre si.
Fonts de l'Ajuntament de Sabadell han confirmat aquesta emissora que en els últims dies s'haurien produït dues agressions sexuals a la ciutat, la setmana passada al barri de Torre Romeu i aquesta al barri dels Marinals. Segons investigacions dels Mossos d'Esquadra, els dos casos no estarien relacionats entre si. Des de l'Ajuntament s'han activat tots els recursos del Servei d'Atenció a la Víctima de Sabadell i també el Servei d'Atenció i Informació a les Dones per tal d'atendre totes les necessitats de les dues víctimes.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els sabadellencs aprofiten els 4 dies de pont per escapar-se a les capitals europees com Londres o Berlín. Els preus elevats d'hotels i aerolínies impedeixen que es marxi més lluny. Roger Pont és propietari de la franquícia sabadellenca de Viatges Ecuador.
No és que perdin protagonisme, ni molt menys. El que passa que són dates on els preus veuen un augment o tenen un augment de preu respecte a altres dates perquè se sap que hi ha una demanda i tots els proveïdors són conscients d'això, no? Aleshores, quan hi ha una festa, ja sigui un pont i ja sigui unes vacances de Nadal, els preus van en augment per culpa de la demanda.
Per altra banda, també hi ha ciutadans que opten per una opció més barata, no sortir del país.
Així és, des de l'agència Veure Món, l'Eva Vicent assegura que molta gent passarà aquest pont a la costa intentant aprofitar els moments de sol i bon temps.
La gent que no té tant pressupost i no disposa per poder fer aeri, doncs es queda més per la península i fa alguna escapada a la costa, sobretot aquest any que la Setmana Santa ens cau molt tard a finals d'abril. I llavors el temps, en principi, serà més bo i podem aprofitar els primers rajos de sol.
Contràriament, però, des de la mateixa agència asseguren que alguns sabadellencs han aprofitat tota la setmana de vacances escolars per viatjar a destinacions més llunyanes, com per exemple Nova York.
La vessant més religiosa de la Setmana Santa també es viurà intensament a Sabadell demà, divendres sant. Ho farà al matí amb el Via Crucis del centre, impulsat per les parròquies de la Puríssima, Sant Feliu i la Santíssima Trinitat. A la tarda arribarà el torn de la processó de Camp Puiggener, una de les més multitudinàries de la comarca.
El Via Crucis del centre arrencarà demà a les 9 del matí a l'església de la Puríssima i acabarà a les 11 davant de Sant Fèlix. En el trajecte, els feligresos s'aturaran en 14 passos que recreen els últims moments de la vida de Jesús. Amadeu Papiol és participant del Via Crucis i n'ha parlat al programa al matí.
Diríem que és una escenografia molt plana, eh? L'únic que es fa és portar la manifestació de la creu, i a cada estació doncs, ens aturem, es fa la lectura evangèlica de lo que és de lo que representa aquesta estació i després el mossèn o algun acòlit doncs fa una pregària en aquest moment, no? Però vull dir, és pla, no és una manifestació d'aquelles doncs de diferents colors, no, és absolutament pla.
L'altra gran cita dels creients és a Camp Puiggener, on a les 7 de la tarda arrencarà la tradicional processó. Tot i estar més que consolidada, les 5 confraries que l'integren encara pateixen per qüestions de finançament. Ho ha apuntat Bernardo Expósito, president de la Cofradía del Cristo del Amor i la Virgen Santa.
Hay una oferta bastante buena que nosotros notamos que no hay una financiación explícita para esto, dijéramos. Aquí no... Contamos con muy poca financiación. Cada año viene y hay gente que paga las cuotas. Y bueno, hemos de contar que los que venimos aquí somos gente pues más bien humilde y trabajadora. Y hay años que te va mejor, hay años peor. Y hay veces que la gente pues no puede aportar. Y bueno, no por eso dejan de ser como otros cualquiera.
Expósito també fa una crida per buscar una banda de música que es vulgui sumar a la processó tant aquest any com de cara al futur.
I més enllà de les litúrgies relacionades amb la fe, la Setmana Santa també és sinònim d'altres tradicions, com per exemple la de regalar la mona el dilluns de Pasqua. Els pastissers consultats per aquesta emissora asseguren que les vendes d'aquest pastís o de figures de xocolata s'han avançat, ja que molts sabadellencs marxen. L'oferta un any més és bastant àmplia, de manera que es pot triar entre la mona més tradicional i centenars de models de figures de xocolata.
Aquest any les preferències estan molt repartides. La possibilitat de personalitzar la mona és el que més agrada als clients, tal com apunta Quim Genescà, gerent de la xocolateria Genescà a la Rambla.
S'ho miren i van mirant molts que sí, el meu fillol juga a judo, juga a bàsquet, i com que tenim diferents activitats, doncs la gent va mirant molt les preferències, que sí, el meu fillol toca la guitarra, que si toca el violí, vull dir, tenim que si fa teatre, vull dir, fem moltes especialitats.
De fet, com més variat, millor va el negoci. Isaac Partera, responsable de la pastisseria Sant Marc, n'ha parlat al programa al matí.
Aquest any el que he fet ha sigut fer un canvi de pensament. En comptes d'apostar per una mona sola, el que he fet ha sigut apostar per moltes. I llavors, com que sempre em trobo que cada any ve el client i acaba encarregant el que ell vol, doncs el que he fet ha sigut fer una mica variat de tot. I llavors, quan tinguin peticions d'alguna, pujarem a l'obrador, engegarem màquines i farem la petició del client. Perquè si no, tinc coses... No sé, l'any passat vam apostar per la Ladybug, no? Vam fer moltes mones de Ladybug, que es van acabar venent, però vaig notar la merma d'altres mones que feien falta, no? Llavors, aquest any el que he fet ha sigut menys de cada una, més varietat, i llavors que el client agafi i digui, pues mira, tal...
Però enmig de desenes de models de figures de xocolata, alguns establiments encara opten per vendre la mona clàssica. N'ha parlat una de les propietàries del forn Carreras, Anna Carreras.
Nosaltres fem les mones de brioix, que són les mones que es feien en els pobles. Són mones de brioix, que de fet són típiques de València i que porten una mica d'anís. Són unes mones, en fem de dos tipus, que es diu de pa cremat. És un brioix que o es fa amb els ous d'usos, veus? Es posa l'ou cru al forn i després quan es cou el brioix, que és una espècie de brioix, es cou l'ou i queda l'ou dur. I per lo vist es posaven tants ous com anys tenia el fillol. I això es feia només fins a 7 anys, perquè clar, si fer una mona amb 10 o 15 ous seria una mica complicat. I em sembla que es feia fins a 7 anys, fins a 7 ous.
Tots els establiments consultats per aquesta emissora ofereixen mones de diferents mides i preus per facilitar que tots els sabadellencs puguin fer aquest detall, sigui quin sigui l'estat de la seva butxaca.
Més notícies del dia. El Circo Reluí s'ha vist obligat a suspendre les funcions d'avui i de demà per previsió de vent.
El temporal de vent que ja està bufant a hores d'ara i que s'espera per aquest cap de setmana ha provocat que el circ instal·lat davant el Corte Inglés a l'Eix Macea hagi hagut de suspendre les dues funcions previstes per avui i per demà. Totes les persones que ja tenien entrada seran relocalitzades en altres funcions.
Restablerta la circulació ferroviària de la línia R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud després que el servei hagi quedat interromput aquesta tarda a causa d'un atropellament a Barberà.
En unes hores s'ha realitzat servei alternatiu per carretera entre aquestes dues localitats. A hores d'ara el servei ja està restablert. Aquest és el segon atropellament que afecta la línia R4, la que passa per Sabadell en pocs dies. Dimarts un noi de 17 anys va morir atropellat a l'estació Sabadell Nord de Renfe.
Passen dos minuts d'un quart de vuit. 30 anys fa la companyia d'animació infantil Bufanúvols, que formen els sabadellencs Pau Terruell i Carmina Mas, també matrimoni residents a Castellà. Bufen 30 espelmes perquè fa 3 dècades que bufen núvols plegats i també que interpreten el seu primer espectacle, El País del Silenci, que naixia com Bufanúvols el 1989. Una funció especial a la sala Miguel Hernández el 28 d'abril tancarà tot un any de celebració i també la temporada del Teatre Familiar de la Roureda.
Anys, una quinzena d'espectacles, 2.000 funcions, més de 200 cada any, 3 discos, 5 fills i sobretot corda per molta estona. Bufanúvols començava quan fa 3 dècades Pau Terruell deixava la direcció del Centre de Llebre Infantil Jordi Turull de l'Escola Pia per centrar-se en la seva passió i el seu modus vivendi des d'aleshores, els espectacles de música, dansa i narració per a infants, amb un repertori que abasta cultures de tot el món. La seva dona i col·lega, Carmina Mas, s'hi afegia fa 22 anys. No haurien dit mai que el seu primer espectacle, El País del Silenci, viuria més de 3 dècades.
Que poc ens ho pensàvem quan el vam crear. Ha sigut realment el públic el que ens l'ha anat demanant i ha anat convidant-nos a que el anéssim representant arreu del país i fins i tot a l'estranger i tot.
El País del Silenci és un conte pedagògic en el qual un pastor que viu a les muntanyes en un entorn silenciós, de pau i de vida en harmonia amb la natura, s'atansa a la vida urbana per donar fe del silenci i de la convivència i la relació d'amistat que té amb els animals que viuen al seu entorn. Hi ha paraula i música, però també, com el seu títol indica, silenci. De fet, fa donar la canalla de la importància de l'absència de so, Carmina Mas i Pau Terruell.
Llavors el que fem és fer-los i també tocar amb ells uns instruments, diferents instruments, que aporten com un clima de pau i de quietud i de, bueno, de relax, i això és, a ells els agrada molt.
Sí, els vols tibetans, portem 3 vols d'aquests tibetans, que sí. El seu so convida al repòs i convida a la quietud, la calma i la quietud.
Sí. Inclús cap al final de l'espectacle els fem un joc, que és el joc d'escoltar el silenci, no?
L'any de celebració de les 3 dècades de Bufanúvols va començar a l'agost a la plaça del Diamant de la Vila de Gràcia, a Barcelona, i s'acabarà amb una representació i una festa el diumenge 28 d'abril, el dia de les eleccions espanyoles, per cert, a les 6 de la tarda a la sala Miguel Hernández.
Moment, la Final Four es decideix a Canllong.
Volem la cinquena.
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 I nosaltres ho viurem en directe a Ràdio Sabadell. Divendres, a partir de la 1 del migdia, semifinals de l'Eurolliga. Plebiscito Padova, Astralpool Club Natació Sabadell.
Hola, sóc el David Palma, l'entrenador de l'Astralpool Sabadell. Et recomano seguir la Final Four a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar Fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
El Salsitxes Paradís se emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Per Sant Jordi, les figures de xocolata agafaran forma de dracs. Les plomes de la mona escriuran llibres i els pollets regalaran roses.
I Ràdio Sabadell sortirà al carrer per explicar-vos la celebració des del passeig de la plaça Major.
Conversarem amb escriptors com el sabadellenc Jordi Campoy, comprarem llibres i roses i ballarem a ritme de la música del sabadellenc Pol Cruells.
A Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant de la campanya electoral, perquè avui ha tingut un clar protagonista, Jordi Sánchez, que ha fet la seva primera roda de premsa després de més d'un any ingressat a la presó.
El candidat de Junts per Catalunya, en videoconferència des de Soto del Real, ha assegurat que Pedro Sánchez acabarà acceptant un referèndum pactat per Catalunya.
El referèndum formarà part de la solució i que el Partit Socialista Obrer Espanyol acceptarà, d'alguna manera o altra, assumir un repte de responsabilitat històrica.
Sánchez s'ha mostrat obert al diàleg amb els socialistes, però ha assegurat que no donaran xecs en blanc a l'hora d'un possible pacte.
Pedro Sánchez no ha trigat a respondre a l'expresident de l'ANC.
El líder del PSOE ha tancat la porta a un possible referèndum, assegurant que sempre dirà que no a aquesta consulta i que no també a la independència. Tot i això, Sánchez ha assegurat que està disposat a negociar amb els nacionalistes, això sí, sempre dins de la Constitució.
I la restauració de Notre Dame es decidirà en un concurs internacional.
Dos dies després de l'incendi que va devastar Notre Dame, les autoritats franceses han anunciat aquest dimecres la convocatòria d'un concurs internacional d'arquitectes per reconstruir aquesta catedral. La intenció de les autoritats franceses és que les obres de la catedral puguin estar acabades d'aquí 5 anys.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La cita més important per l'Astralpool Natació Sabadell ja és aquí. Demà, 13:45, les de David Palma s'enfronten al Plebiscito Padova a les semifinals a la Final Four de Waterpolo femení que es disputa a la piscina de Can Llong.
Una Final Four que avui al migdia ha estat presentada a la Casa Duran. L'Astralpool ha viscut una setmana intensa plena d'actes, però en menys de 24 hores per les semifinals, l'equip ja només pensa en una competició que porta setmanes preparant. El tècnic David Palma ha parlat sobre el rival de demà en una entrevista a Ràdio Sabadell.
Són equips que van una mica a lo boig, tàcticament poden sortir al pressing, a la mateixa jugada passant a zona, a vegades ataquen. Són bastant impredecibles en aquest sentit, així que l'hem treballat. Aquesta tarda farem una miqueta de vídeo i recuperarem o recordarem les seves accions ofensives i defensives més perilloses. I bueno, és un equip, com et deia ahir, perillós i que s'ha de vigilar i que saben jugar a waterpolo, perquè si no, no arribes a la Final Four.
Seria el primer títol europeu per Palma, però per l'Astralpool seria el cinquè des de 2011. La capitana Olga Domènech sí que ha viscut els quatre títols guanyats pel club, tres d'ells, per cert, a Can Llong. Ara Domènech espera sortir també a la foto de la cinquena Eurolliga.
Aquesta és una de les parts que les sensacions que viu, sobretot quan l'has aixecat a casa, són les que t'ajuden i et donen el plus per continuar de cara a la següent temporada, no? Llavors jo crec que és un regal el poder aixecar la cinquena a casa i bueno, i això, que ho hem treballat perquè així sigui, però després els partits s'han de jugar i s'ha de demostrar qui és el millor.
Recordem horaris, demà 1:15, semifinal contra el Plebiscito Pàdova, des de la 1 a Ràdio Sabadell. Si l'Estalpul guanya, s'enfrontarà el guanyador de l'altra semifinal, el Buliacmeni Olympiacos. La final seria dissabte també a 1:15 i també es podrà viure en directe a Ràdio Sabadell.
En futbol, Antonio Hidalgo no renuncia a res pel partit al camp de l'Hèrcules de dissabte. El tècnic del centre d'esports ha comparegut en roda de premsa aquest migdia en la prèvia del duel amb els alacantins i ha admès que el triomf contra el Lleida ha insuflat una dosi d'optimisme al vestidor.
L'equip, recordem, va sortir de la zona de descens directe a tercera divisió després de trencar la ratxa d'11 partits sense vèncer. Hidalgo ha insistit, però, que el Sabadell encara té molta feina per endavant i que no val ni una mica de relaxació.
Evidentemente, es trabajo nuestro de hacerles ver que nos queda muchísimo trabajo por delante, que solo fueron 3 puntos y evidentemente es un trabajo diario, ¿no? Ellos saben en la situación que estamos, saben todo lo que han sufrido y tenemos una oportunidad magnífica el sábado de seguir creciendo, ¿no?
En termes de classificació, serà l'enfrontament més complicat pels arlequinats, i més tenint en compte que l'equip no guanya fora des de fa més de 4 mesos. L'Hèrcules és el segon classificat i, tot i no destacar la faceta ofensiva, és el conjunt que menys gols encaixa del grup.
Todos somos conscientes que vamos a uno de los campos más difíciles de categoría, a un equipo que es de los mejores equipos de la categoría en cuanto a jugadores, un entrenador que conoce perfectamente la categoría, pero nosotros no podemos renunciar a nada, no renuncio a nada. Eso es la mentalidad que tenemos que tener nosotros en cada partido, que todos los partidos tenemos que salir con la mentalidad de ir a por los 3 puntos desde el principio. Luego son 1000 situaciones las que pasan durante un partido, pero nosotros tenemos que tener nuestra idea, creer en ella, competitividad al máximo, intensidad, y a partir de ahí hacer muchas cosas para sacar los 3 puntos, ¿no?
Mariano Coy, que encara no estarà a punt, però Antonio Domínguez, que va rebre un cop en la sessió d'ahir i avui s'ha entrenat al marge, en principi no tindrà problemes per viatjar amb un Sabadell que es desplaçarà a Alacant demà al migdia per disputar el partit al José Rico Pérez.
I el rival del centre d'esport se situa segon a la taula, però no arriba en el seu millor moment. L'equip de Lluís Planagumà encadena 2 empats a 0 consecutius, un reflex del que són els números dels alacantins aquesta temporada.
L'Hèrcules és el que menys gols ha marcat de tots els equips de la segona divisió B que se situen en llocs de play-off. En canvi, en defensa només han encaixat 23 gols. Pel seu entrenador, Lluís Planagumà, els seus jugadors tenen la pressió de no poder fallar.
Arribem amb bones sensacions, amb una, com deies tu, una segona volta bastant regular, però també amb l'exigència que té aquesta ciutat i que té aquest club de, com ja sabeu, intentar guanyar sempre tots els partits, d'intentar estar a prop dels llocs capdavanters i buscant sempre la millor versió, no?
L'Hèrcules Sabadell, recordem, és dissabte a les 7 del vespre des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Iker Pajares avança ronda en el torneig El Gouna Open d'esquash. El sabadellenc s'ha desfet per la via ràpida del francès Lucas Serm en un dels tornejos més prestigiosos d'aquest esport.
El jugador local ha derrotat el número 33 del món per 11-8, 11-5 i 11-7 en 55 minuts. Pajares, malgrat estar més de 20 llocs per sota en el rànquing mundial, s'ha mostrat molt sòlid i ha vençut Serm per primer cop en un torneig PSA. Amb el triomf, el del Malibu Esportiu dona un pas de gegant per entrar en el top 50 mundial. El sabadellenc obté una victòria de prestigi en un dels bressols de l'esquash, ja que el supersèries del Gouna Open d'Egipte s'ha citat en els millors del món. Juntament amb el jugador local, Borja Golan i Edmond López també han guanyat, i per primer cop 3 espanyols estan classificats per la segona ronda d'aquest torneig. A 700 de final, Pajares s'enfrontarà amb l'egipci Omar Mossad, número 12 del món. El partit és dissabte a 1:45 del migdia.
Per 8:15, marxem, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 18 d'abril. Recordeu que tornem a la 94.6 amb més informació dimarts a partir de les 9, i recordeu que hi haurà un especial Sant Jordi per celebrar aquesta Diada dels Llibres i les Roses. Que passeu una bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.